If I stand in front of a mirror, I'm always sort of...
Si sóc davant d'un mirall, sempre tiro alguna cosa endins o em poso de costat. No m'hi puc estar i prou. Per què? Si és terrorífic. I aquest és el problema, oi? A les dones se'ns ha rentat el cervell tota la vida perquè odiem els nostres cossos. És un fet. Tot el que ens envolta ens recorda com d'imperfectes som, que tot en nosaltres està malament i hem de tenir un aspecte concret. Així que proveu. Proveu de posar-vos davant d'un mirall, treure-us la roba i no moure-us. No us mogueu ni un pèl, accepteu-ho i prou, sense jutjar el que veieu. És el més difícil que he fet mai.
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Segur que fa unes setmanes vau sentir aquestes declaracions de l'actriu Emma Thompson a la Berlinale. Des de petites, totes sentim aquesta incomoditat quan anem despullades o vestides, fins i tot. Com si estigués a punt de sonar una alarma. A totes, en algun moment de la nostra vida, ens han dit que el cos que tenim no era l'adequat. O estem massa grasses, o massa primes, o tenim massa pit, o cul, o el que sigui. La qüestió és que vivim amb la idea que el nostre cos no és correcte, que sempre és millorable, o fins i tot detestable. Per això avui, a Les dones i els dies, el programa on sempre és 8 de març, volem fer memòria d'alguns fragments del nostre programa en què ens hem referit al que deia l'Emma Thompson. I com aquesta idea d'inadequació es manté i es transmet de generació en generació en tots els espais, des del carrer a l'escola o a casa, fins i tot amb les relacions personals. El cos de la dona no és res del que ens volen fer creure. Passin i escoltin. I en passin saliva.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
No hi ha res més bonic que el cos d'una dona, sempre que sigui normatiu i submís, per descomptat.
Si el nostre cos és incorrecte, llavors vol dir que hi ha un model que és el bo. Quin és aquest model inventat pel patriarcat? De moment els referents en l'espai públic són claríssims. Quantes estàtues de dones heu vist que no representin la idea que es té d'un cos normatiu? Gairebé totes són joves, nimfes i despullades. Laura Mercader, professora d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, ens parla de la presència de les dones en l'espai públic. Us dic una cosa, no us sorprendrà.
Les primeres dones objectes no estan en la publicitat, les primeres dones objectes estan en les obres d'art i també en les escultures públiques. I això no es pot desvincular. Dones objecte vol dir que en aquest cas, no, en l'espai públic, les dones només serveixen com a espai de plaer per la mirada, però a més quina mirada? Perquè també estan només pensades per la mirada masculina.
Moltes vegades la figura femenina serveix per representar idees com la saviesa, la fertilitat, amb aquestes deesses, i justament en aquest sentit no representen a cap dona concreta, sinó que bàsicament es converteixen en una idea, o encara pitjor, en aquesta dona que no existeix.
Que siguin idees, que són idees molt importants, eh? O sigui, que són pràctiques molt importants com l'agricultura o la saviesa que té de genealogia femenina, és molt important, però ens podríem pensar precisament que si se'ns fa un moment a la saviesa, podem pensar ingenuament podem pensar que la saviesa, la cultura occidental l'ha atribuït o l'ha vinculat a les dones. Doncs ja sabem que no? Que la saviesa és una deessa que s'ensenya a la universitat i que les dones hi han pogut accedir aquests darrers segles, no? Donne-moi ton cœur.
I encara que som idees, és molt important que aquesta representació dels ideals no dugui roba, oi? No és curiós?
S'ha institucionalitzat visualment en l'espai públic que ho tenim tan interioritzat que no pensem, fins i tot fem la diferència entre dones nues i dones despullades. El nu és una cosa, l'estar despullada és una altra. A les platges ens despullem. No, a les platges nudistes ens despullem. A l'espai públic, amb material de pedra, anem nues. Tota aquesta és una invenció de la masculinitat occidental que ha inventat aquesta diferència ens ha petrificat literalment, no només perquè ens ha constituït en les cultures nues, ens ha convertit en ideals, però en la pràctica, en la realitat, ja sabem com hem viscut les dones.
De fet, la primera escultura que es va erigir a una dona a la ciutat de Barcelona, per exemple, és la de Pepita Teixidor, que és una pintora, i l'escultura és de 1917. En aquest cas, i no és casualitat, no va ser pas un home el que va decidir que calia recordar-la.
És el cas de la Pepita Teixidor, que va morir relativament jove, i les seves amigues, el Pepita Teixidor, formava part d'una xarxa, de la primera xarxa, diguem-ne, organitzada de feminista a l'entorn de la revista Feminal, que va fundar Carme Carr, i precisament va ser Carme Carr i Dolors Montsardà, l'escriptora, que van ajudar a recollir diners per fer aquest monument commemoratiu a la Pepita Teixidor.
Prou significatiu que fossin les amigues les que s'encarreguessin de fer-li un monument, així anem. I clar, ara parlàvem d'aquesta Pepita Teixidor, però les estàtues que abunden no són aquestes, sinó més aviat aquelles on les dones són models de joventut o són gairebé l'ornament d'una font, no? Ara estic pensant, per exemple, en la Dama del Paraigües. Deien que si l'escultor havia agafat com a model la seva neboda, però vaja, no importa que s'assembli a ningú ni que representi res. La seva imatge enmig de la ciutat el que vol és semblar un ideal de bellesa, i en aquest ideal tant fa una dona com una altra. Són intercanviables, no ho sembla?
Les dones i els dies. Modellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Rosa Parks, activista. No has de tenir mai por del que fas quan és correcte.
Una situación hipotética. ¿Qué preferirías? ¿Que a tu novia le faltara un pecho o medio cerebro?
Oh, difícil. Muy difícil. ¿Cómo es la teta que queda? ¿Muy grande?
Les dones han de tenir pits. Si no tens pits, no ets una dona.
Les dones reals sembla que molts cops s'han de semblar a les estàtues. Per això hi ha una norma no escrita que diu que totes les dones hem de tenir un parell de pits amb prou volum i turgents, però sobretot simètrics. L'artista Ada Vilaró porta un parell d'anys donant voltes per Catalunya i l'estranger amb el seu espectacle 360 grams, que explica la seva història. Quan la van operar per un càncer, va decidir no reconstruir-se el pit després de la mastectomia. Aquella decisió tan personal no va ser entesa per alguns professionals de la medicina, perquè atacava de ple les normes del patriarcat. Com que és el nostre cos, no hauríem d'escollir nosaltres mateixes? Ni parlar-ne. Com se'ns acut?
Bé, això és una opció molt, molt íntima i molt personal. Jo, en el meu cas, sempre dic... Hi ha molta gent que em diu que sóc molt valenta. Jo sempre dic que aquesta valentia ve de la por. Ve de la por perquè jo, en realitat, sóc molt poruga. I, en realitat, a mi, per exemple, anar a quiròfan, a mi em fa pànic. Suposo que a tothom ens fa pànic. A mi me'n fa molt. Aleshores, jo, haver-hi de tornar per una reconstrucció estètica... En aquest cas, jo tampoc tinc els pits molt grans, aleshores no era necessari, diguem, no quedo molt desequilibrada de pes, no? Aleshores jo vaig decidir que no. Bàsicament, primer per això. Després, aquesta decisió et porta a ser conseqüent i actuar d'una sèrie de maneres, i et dones compte que també no és només una decisió personal, sinó que depèn de com la portis, és una decisió política. En quant estàs dient que també hi ha bellesa en d'altres cossos diferents.
I que no tots hem de ser normatius, ni com s'espera que siguem, etcètera, no? Tu deies això de que al principi va ser un acte de covardia, però que es va transformar, però de tota manera hi ha molta pressió. A mi em fa gràcia perquè l'obra de teatre que has fet es diu 360 grams, que sembla que és molt poc, no? Són molt pocs grams, però al mateix temps el pit té molt de pes en la societat, no?
Totalment, el pit té molt de pes en la societat i és aquest... Jo diria que té molt de pes en una societat basada en l'heteropatriarcat, perquè de com mirem i com ens han ensenyat a mirar és des d'aquest lloc, des de fa molts anys, ara ja està canviant molt les coses, però és des d'aquest lloc de l'home que mira, l'home que encarrega uns quadres, encarrega unes pintures, parlo de molts quadres del Renaixement, per exemple, no? Que estan allà amb aquests nus, i aquest nu que mai mira directament, sinó que sempre és aquest nu com més sumís, i és aquest nu que ells, doncs això ho explica molt bé el John Berger, per exemple, que parlen de que l'home posava aquests nus quan feien reunions perquè així s'inspiraven, no? Vull dir que sempre és aquesta objectualització, i el pit va molt vinculat a això. Quan abans, en cultures més, per exemple, les precolombianes, per exemple, eren cultures molt més que eren els pits, era la vagina, era aquesta olla on surt una criatura i on s'amamanta i on es dona vida, no? I això sembla que ha anat canviant i ha passat a ser aquesta mena d'objectualització sexual i eròtica, però és que això, què té a veure amb els cossos de les dones? No té res a veure.
Però tu, un cop presa la decisió, t'has sentit jutjada? És a dir, hi ha molta gent que t'ha assenyalat d'alguna manera o t'ha dit, ai, per què no, nena? Molt bé que quedaries.
Doncs la veritat, molt poca. Molt poca, almenys davant meu. Però la sensació no ha sigut aquesta. Per exemple, quan faig nudisme a la platja, sí que normalment em passa una cosa curiosa i bonica, que acabo voltada de dones. De dones que venen i em diuen coses. I
què et diuen?
Em diuen, oi, nena, que valenta, oh, estàs bé, oh, mira, jo també tinc cicatrius, i passem a compartir cicatrius. I això és molt bonic, perquè jo crec que hi ha una necessitat, també, de que aquests cossos que ens fan creure d'aquesta perfecció del cos de la dona és que no existeix ni de la dona ni de l'home. Vull dir, els cossos són variats, són diferents, i aquí està la bellesa, no? I crec que hi ha molta més obertura, francament, de la que jo m'esperava.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Isabel Allende, escriptora. Els homes van ser molt hàbils creant l'estereotip de la dona feminista que no es depila.
Lili, me he tomado 3 capuchinos esperándote. Muy pronto no necesitaré depilarme. El pelo va a salir despavorido de mis piernas.
Lo siento, ahora no puedo ir.
Lili, no puede verme las piernas así. Parezco una lesbiana turca. Hay una farmacia enfrente. Si le doy $20, ¿me compra una cuchilla de afeitar?
No, pero por 50 sí.
Les dones no tenen pèl. Enlloc. És senzillíssim, no els en surt.
El patriarcat també s'ha encarregat de dir-nos que el nostre cos ha de ser com un pètal de rosa. Res de pèls, ni a les cames, ni a les aixelles, ni a l'entrecuix. Hem nascut per ser delicades i es veu que el pèl no pot ser propietat nostra. Això és cosa dels mascles. Parlem amb Maria Barba, doctoranda en art i educació per la Universitat de Granada, que va escriure un llibre dolorós i fascinant al mateix temps, Depilación definitiva, un repàs històric de la depilació a Espanya, la llista de barbaritats que portem fent des de fa 2 segles per extreure'ns el pèl és digna d'estudi.
Yo voy abrigada, me voy depilada.
Sota eslògans com el més gran plaer per a una dona és el de ser bonica, s'oferien depilatoris que feien desaparèixer els pèls, però que causaven un dany irreparable a la pell de moltes dones. Ens ho explica la Maria.
Históricamente los depilatorios caseros son muy antiguos. Realmente se desconoce cuál fue el primer depilatorio casero que existió. Pero sí que uno de los más antiguos que se conservan por escrito, data del siglo XVI, aparece en una guía para matronas que se llamaba The Birth of Mankind. Y en esta guía o en este libro ya aparece la idea de eliminar el vello de zonas donde se supone es impropio que una mujer tenga vello corporal. Y entre los ingredientes de esta receta, pues uno de los componentes era arsénico. Como se sabe, pues es altamente tóxico y corrosivo. Y este ingrediente sigue apareciendo en depilatorios caseros o en depilatorios manufacturados en España hasta bien entrado el siglo XX.
Ho heu sentit bé, arsènic. La Maria Barba, per escriure el seu llibre, s'ha passat una bona temporada revisant arxius, revistes mèdiques i publicitat de finals del segle XIX i principis del XX, per escriure Depilació definitiva. Ens parla del primer depilatori que es va vendre a Espanya.
La primera aparició d'un anunci de depilatori com tal data de 1866. I en aquest anunci se dice: al bello sexo se avisa de que un depilatori anglès posee única composició sin arsénico para hacer caer el vello en 5 minutos y menoscabo de la salud y perjudicar en lo más mínimo el cutis más delicado. Antes, por el contrario, le blanquea y hermosea extraordinariamente. Y este producto pues era manufacturado por un farmacéutico que se llamaba Don Vicente Moreno Miquel y que lo vendía a través de su propia botica.
Doncs aquest era el farmacèutic. Això que els farmacèutics patentessin aquests invents i els venguessin a les seves farmàcies era molt habitual. Aquell premi depilatori espanyol no portava arsènic, però atenció, blanquejava la pell. Us podeu imaginar que això no es fa amb aloe vera. A part de l'arsènic com a ingredient principal en les cremes depilatòries, la Maria en relata un altre ingredient estrella. Aquestes cremes que s'anunciaven a les revistes de bellesa de l'època no passaven cap control sanitari i els ingredients no eren de domini públic. Les dones s'informaven de l'eficàcia d'aquests productes mitjançant preguntes a la mateixa revista. I ja us podeu imaginar les respostes.
La cal viva era uno de los ingredientes que aparece en muchas recetas que publicaban en las revistas para mujeres, a través de las cuales las mujeres preguntaban, enviaban cartas y decían, por favor, recomendarme un depilatorio porque quiero quitarme el vello corporal del bigote, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, en ese apartado de preguntas y respuestas que tenían muchas revistas femeninas, aparecían recetas en las cuales, dentro de las cuales uno de los ingredientes era la cal viva.
Calç viva. Sabeu per a què s'ha fet servir sempre la calç viva? Penseu-hi, us deixo que ho mireu al Google. Ja us ho podeu imaginar, les conseqüències d'utilitzar aquests mètodes per eliminar el borrissol provocaven irritacions, cremades i tot tipus de danys a la pell. Després de superar les receptes casolanes, va arribar un tractament més modern. No us el podeu imaginar.
Con el tiempo descubrieron que la exposición a los rayos X hacía que se cayera el pelo. Y esto produjo la idea de que también podía servir como depilatorio. Y bueno, aunque desde su inicio con la experimentación de rayos X ya se conocía que los rayos X podían provocar ulceraciones y problemas de piel, etc., no se sabía que podían provocar enfermedades más graves como cáncer de piel, ¿no? Porque el intervalo medio entre una exposición continua a los rayos X y un diagnóstico de cáncer de piel puede ser de unos 21 años. Entonces, en la práctica, hasta los años 40, muchas mujeres no supieron que realmente el tratamiento depilatorio que ellas recibieron en aquella época le podía provocar un cáncer de piel.
Càncer. Raig X, clar, t'ho treien tot, però també et provocaven càncer. Ja som al segle XX, amics, encara que no ho sembli. Si voleu saber-ne més d'aquests mètodes de tortura o depilació, llegiu-vos el llibre de la Maria Barba. Depilación definitiva, un repaso por las técnicas depilatorias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en España. Editat per Melusina. A la prohibició absoluta que les dones tinguem pèl hi ha jerarquies. El pitjor que pot passar és que tinguis pèl a la cara. Ser dona i tenir barba només s'entén si et vols guanyar la vida al circ. Totes sabem que, amb més o menys quantitat, totes tenim pèl facial. Parlem amb el col·lectiu Som Barbàrie, amb Mar Llop i Cristina Almirall, impulsores d'aquest grup que reivindica que la feminitat no depèn de la quantitat de pèl que tinguis a la cara.
Què hi ha darrere de Som Barbàrie?
Nosaltres som la Mar i la Cristina. En principi, o de moment, no som un col·lectiu, sinó que, bueno, per casualitats de la vida ens hem trobat. I la idea és, sí que és començar a muntar una mica de col·lectiu de dones o que siguem unes quantes dones barbudes. I l'objectiu de tot plegat seria compartir, bueno, les nostres vivències amb la barba, com vivim la vida tenint barba, que no canvia molt sense tenir-ne, però compartir una mica les nostres inquietuds i com ens mirem, com ens miren i totes aquestes coses. El projecte surt de, bueno, fa un temps jo tenia molt al cap visibilitzar d'alguna manera que les dones barbudes o que les dones podem tenir barba, no? Perquè sí que sembla que estigui com començant a acceptar o visibilitzar que puguem tenir pèls a les aixelles, a les cames o a llocs més normatius o que estan més visibilitzats, però en canvi tenir pèls a un lloc típicament masculí, no? Et fa que trenqui una mica el cap, no? El fet de ser dona i tenir pèls a un lloc associat al masculí. Llavors hi vaig estar fent una mica de recerca per internet i vaig descobrir que el fet de això, tenir pèls a llocs on no toca, tipus barba, mugrons, esquena, entre d'altres, o llocs que estan associats al masculí, que aquest no toca és associats al masculí, es diu hirsutisme, no? I a internet està catalogat com, bueno, sí, està catalogat com una malaltia, i com una malaltia que afecta la bellesa, no sé quantos, i per tant és una malaltia, segons diuen, que només pot afectar les dones, perquè clar, els homes sí que està com acceptat que puguin tenir pèls on sigui, no? Molts, pocs, però és igual, que n'hi hagin. I el fet de ser dona i tenir-ne, doncs, ja trenca una mica tots els esquemes. Vaig conèixer la Mar i vam voler, doncs, anar un pas una mica més enllà i crear, bueno, trobar-nos un dia amb altres dones que també tinguessin barba per compartir totes aquestes inquietuds.
Al principi, el pèl facial no és un fet fàcil d'acceptar. La decisió de deixar-se barba comporta una acceptació personal.
Cada una ha patit un procés per l'acceptació del pèl a la cara i de l'acceptació de la barba, que ha passat per l'acceptació també del propi cos, no? Perquè tenir barba no, diguéssim que no és que sigui una decisió, sinó que la barba surt i llavors és qüestió d'acceptar-la, no? I acceptar que forma part de nosaltres. I clar, també és un procés en el qual fas fora la por, no? De no complir les exigències que, bueno, que rebem, els inputs que rebem externs de la societat o dels cànons de la dona que hem de complir, no? De ser dones. Llavors, clar, nosaltres, bueno, no és que decidim tenir barba, sinó que la barba surt i llavors l'acceptem tal i com és, perquè forma part de nosaltres.
I no hi va haver cap moment en concret que decidís vale, vull deixar-me barba, sinó que, bueno, he estat molts anys, jo potser ara tinc 23 anys, potser fa 5-6 que en tinc, he anat augmentant una mica i he passat com a 1000 processos de colorar-me, després fer-me làser, un altre tipus de làser, treure'm els en cera, no sé, 1000 coses, i sí, tenia, i encara tinc en part, tenia una mica de complex en tot això, i que realment quan coneixes algú, sobretot, és quan més pateixes d'alguna manera, és a dir, està a la cara, no pots evitar, a vegades parlo amb algú, o jo que sé, sí, parlant amb algú, notes que la gent no t'està mirant als ulls, sinó que et miren com al coll, i tu dius, ai, pregunta-m'ho si vols, però vull dir que la gent també li fa com vergonyeta. I res, fins que va arribar un dia que ja, després de fer tot això, vaig com fer un cop de cap i pensar, bueno, que per què ho estava fent tot això. I res, i al final és acceptar-se una mateixa, estimar-se el cos, que és unes coses molt fàcils de dir, molt difícils de fer, i que no hi ha una maneta, no hi ha cap manera en concret o cap patró a seguir, però també és un no deixar que els altres opinin per tu. És a dir, l'única persona que pot decidir si jo porto barba o no porto barba o què faig amb el meu cos sóc jo mateixa, i ningú m'ha de dir res, no? Llavors, així va anar, i així encara estic anant. Que tot això és un procés per visibilitzar-ho, però també és un procés per nosaltres, o almenys per mi, d'acceptar-ho i acabar d'estimar, i que va una mica de la mà.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.
Chimamanda Ngozi Adichie, escriptora i dramaturga. Si m'has d'estimar seguint només les teves regles, guarda't el teu amor.
¿Qué coño es esto?
¿Estás sangrando?
No me he cortado, ¿por qué iba a sangrar?
Joder, es sangre, tío. ¿Estabas bailando con una tía?
Sí, ¿y qué?
¡Joder! ¡Joder! ¡Voy a echar la puta! ¡Esa tía me ha dejado la regla!
¡Joder, tío!
¿Qué coño voy a hacer? No había visto algo así en mi puta vida. ¡Esto es asqueroso!
Totes les dones menstruen i, per descomptat, és repulsiu.
Se'ns ha venut la idea que tenir pèl és de brutes, que no és higiènic, de la mateixa manera que se'ns ha dit que la menstruació és una cosa fastigosa. Quantes vegades hem sentit allò de quin fàstic la regla, quin pal la regla, és horrible. Se'ns ha venut des de fora que és la pitjor de les desgràcies i, com a tal, s'ha de reduir, eliminar i, sobretot, convertir-ho en una cosa repugnant. La professora Emma Gómez Nicolau, del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I de Castelló, trenca els estereotips.
El patriarcat està molt vívid i està molt palès en tot el que seria la biomedicina i l'anàlisi del cos de les dones. Una visió del cos de les dones que sempre s'ha fet com un cos imperfecte, com un cos que li falta alguna cosa, com una maquinària que no aplega a l'estàndard del cos ideal, que és el cos masculí. És la medicina, el sorgiment de la medicina a finals del XIX i a principis del segle XX, quan comença a definir com són els cossos, a definir com és la normalitat i a definir aquesta normalitat a partir de la anormalitat. És una visió que mira el cos de tot el món a partir del patró del cos masculí.
I just wanna fly.
Si agafem, per exemple, llibres de medicina antics, Hipòcrates, etc., ja parlen d'allò dels humors que han d'expulsar les dones. O sigui, estan parlant del verí, no? I aquesta idea s'ha mantingut fins ara, que les dones tenim un verí dintre, perquè, clar, som dolentes, vull dir, tot va lligat, no? I l'hem d'expulsar, no?
Sí, exacte. És a dir, en tota la trajectòria de la medicina, en tota la història de la medicina, hi ha molts elements, però tots aquests elements dolents sobre la visió d'allò femení, que es veu com a monstruós, com a objecte, com a malformat, etcètera, etcètera, diríem, amb la medicina moderna agafa un altre significat, perquè a partir de la medicina moderna el que comença és el procés de medicalització i control del cos de les dones.
Clar, ara que parles de control i de medicalització, la regla des del principi s'ha intentat controlar. En realitat, quan et diuen si tens la regla, ets una dona. Quan no la tens, no ets una dona. Hi ha moltes dones que no la tenen, per la menopausa i per altres motius. Les dones trans, també, no?
La manera en la que les societats gestionen, veuen i entenen la menstruació, hem de veure que en tots els casos el que hi ha és una reordenació del gènere. És a dir, a partir de la mirada sobre la menstruació, a partir d'ahí es reordenen totes les visions i cosmovisions sobre el gènere mateix, no? Sobre el que és la feminitat, sobre el que és la masculinitat. La regla s'ha identificat fins ara i se continua identificant com allò que et fa dona. És a dir, com allò a partir del moment del qual tu tens la menarquia, la primera regla, a partir d'ahí passes a ser un ésser diferent, passes a ser una dona, mentre que abans eres una altra cosa. Clar, efectivament, si això li ho preguntes a una xiqueta que li acaba de baixar la regla, pensarà que ella és la mateixa que el dia d'abans, no? És a dir, ella és la mateixa que el dia d'abans, la societat no la veu igual.
No creus que està recobert també d'un estatus?
Seria com un ritus de pas, no? És a dir, les societats ho veuen com un ritus de pas a partir del qual les xiquetes esdevenen dones, no? Clar, en aquest esdevenir dona, el que es posa en aquesta reordenació del gènere és la qüestió del perill i el risc. A partir de la menarquia, les xiquetes passen a ser susceptibles de ser violades, abans pareix que no, a partir d'ahí passen a ser susceptibles d'estar embarassades, etcètera, etcètera. Per tant, esdevé com una qüestió problemàtica, una qüestió a partir del qual les xiquetes han de començar a comportar-se d'una determinada manera, han de començar a controlar els seus moviments, deixen de ser tan lliures com ho eren abans, deixen de jugar per a passar a controlar el seu cos. Una expressió de la feminitat que ha d'estar lliure de l'atac menstrual, per suposat. Clar, la idea de que menstruació te fa dona, efectivament el que genera és tot un conjunt de soroll. Hi ha moltíssimes dones que no menstruen, les dones no menstruen al llarg de la seva vida sempre, durant els embarassos no es menstrua, en les lactàncies, quan són de llarga durada, sí, se torna a menstruar, però al principi no. Processos de malaltia, processos de medicalització, quan s'està sotmès a un esforç físic molt alt. És a dir, la regla, la menstruació, no està sempre. I està durant temporades i, a més, durant fraccions de temps molt variables en cada cas, no? Per tant, dir que allò que et fa ser dona és la menstruació, evidentment, és una fal·làcia.
Sí, i és reduccionista.
És molt reduccionista. Deixa fora moltíssima gent i, a més, genera una imatge de sistema binari que no s'acopla a la realitat. Hi ha dones que són dones trans que no menstruen i després tenim homes trans que menstruen i que justament per tota la càrrega simbòlica associada a la menstruació entenem que és un dels elements que més els incomoda a l'hora de fer el seu trànsit.
I per això també hi ha aquesta càrrega tan dura per les dones quan deixen de tenir la regla perquè d'alguna manera se'ls està dient deixes de ser dona, no?
I, de fet, des del meu punt de vista, no sols és la idea que quan una persona arriba a la menopausa deixa de ser tan dona com abans, sinó que la menopausa la regla està íntimament relacionada amb la idea de disponibilitat sexual, és a dir, d'estar disponible per al camp sexual i reproductiu, amb la qual cosa també ens opega amb aquesta idea de ja no ets vàlida, no?, per a la teua funció reproductora com a femella.
I tampoc ets vàlida pel sexe, perquè és una cosa que va unida, no?
Exactament. És a dir, hi ha un, diríem, un trio, menstruació, sexualitat i maternitat, que està molt mal resolt.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Dissabtes a la mitjanit.
Frieda Belinfante, violoncel·lista i directora d'orquestra. Sempre ajudo els altres, si s'ho mereixen o no, això ja ve després. No tothom es mereix l'esforç, però l'esforç sempre val la pena.
Sufrimos dolor en ciclos durante años y años y años. Y luego, justo cuando crees que estás en paz con todo, ¿qué pasa? La menopausia, la maldita menopausia llega y es la cosa más maravillosa, joder, del mundo. Y sí, todo el suelo pélvico se desmorona. Te dan sofocos y a nadie le importa, pero tú ya eres libre. Ya no eres esclava, ya no eres una máquina con partes. Solo eres una persona en marcha.
La menopausa és bàsicament el final de la vida d'una dona.
Si la regla és un càstig diví per ser uns éssers inferiors, imagineu-vos què passa quan ens marxa, quan arriba la menopausa. Si el patriarcat ens valora per la nostra capacitat de procreació, què passa quan ja no ho podem fer i potser el nostre cos canvia? La ginecòloga Montserrat Manovens ens confirma que la menopausa és un altre procés de la vida. I, atenció, que fins i tot pot ser meravellós. Us ho imagineu? Increïble, eh? La menopausa se'ns ha venut com una malaltia, com una maledicció, una cosa que gairebé no es podia explicar, que feia vergonya, perquè les dones veníem a portar nens al món i si ja no ho podem fer, doncs ja no servim, no? I això, exacte, encara que vosaltres heu fet molta pedagogia, encara hi ha molta gent que pensa així.
De fet, la menopausa sempre ha anat lligada a envelliment. És a dir, tens la primera regla, et fas dona, és fantàstic, i després ja t'arriba la menopausa i ja ets vella i no serveixes per res més. Això ho hem anat arreglant una mica, però diré que encara estem en una societat en què el ser jove, el tindre bon aspecte, està molt valorat. I llavors és difícil poder-li dir a una dona que està entrant a la menopausa i que això no vol dir que es faci vella. Senzillament, bueno, sí que ens estem fent grans tots, però no deixa de ser una sort. La desgràcia seria no fer-te vella, no tindre temps, no?
Quan et ve la regla, però també vol dir que t'estàs fent vella.
No, però exactament. Mira, tu ho has dit, vol dir això, però és que, a més, la menopausa vol dir que ens anem fent grans, però no vol dir ni emmalaltir ni que ens hàgim de morir demà passat. Vol dir que hem d'adaptar el cos a unes altres necessitats i res més que això. És difícil, eh? És difícil.
No, i m'imagino que tu, que estàs darrere del taulell, podríem dir, tu com has viscut aquest procés com a metgessa? És a dir, suposo que vosaltres també, m'imagino, a la facultat, quan vas estudiar, pràcticament no et devien explicar res d'això.
Res. Mira, jo recordo que hi havia un apartat que devien ser 50 o 60 línies si arribava, mitja fulla encara no, de lo que passava a la menopausa, molt per sobre. I quan vaig entrar a formar-me de Xeus, en allà el doctor Josep Maria va ser el que es va començar a interessar en menopausa i vam sortir 4 unitats d'aquí a Barcelona i una de Madrid en el mateix temps, en l'any 86-87. I vam haver de començar a estudiar pues, els tractaments que es podien fer, els riscos de no tindre hormona a nivell de l'os durant tants anys, perquè tu pensa que l'esperança de vida és sobre els 85-86 anys. Si la regla se te'n va als 50, tu estàs 30-35 anys sense hormones, i això va malament pels ossos, et fa perdre calci molt ràpidament, i també dona una tendència a augmentar la malaltia cardiovascular.
Ho dèiem al principi, com tot el que té a veure amb les dones hi ha hagut, i ara també ho deies tu, hi ha hagut molt desinterès en la comunitat científica. De fet, que en parlem poc i malament, és el resultat que durant anys no s'ha investigat, com dèiem. Això, tu dius que comenceu a tractar-ho a l'any 86, que ja és molt tard, tenint en compte que hi ha moltíssima població que es veurà afectada per això. I clar, m'imagino que les ginecòlogues com tu també us ha hagut de treballar moltíssim, podríem dir, la malfiança o aquestes frases que hem sentit en alguns testimonis del programa de gent dient, és que jo vaig anar al ginecòleg i em va dir, amb això de la menopausa no hi ha res a fer.
Clar, el problema és que això ho veiem ara encara. O sigui, quan vam començar a l'any 86-87, com que llavors ens en parlàvem bastant, doncs les senyores venien, que no estaven bé, no? Tenien molta osteoporosis, molta sequedat vaginal, però venien, doncs, jo et diré, molt, molt obertes a que tu els hi donessis qualsevol tractament. Els hi explicàvem i ja està. En aquella època donàvem més tractament hormonal del que estem donant ara. No el donàvem a tothom, però l'oferíem inclús de manera preventiva. Llavors, al cap d'uns anys, va aparèixer una estudi que relacionava aquests tractaments amb l'augment de càncer de mama, que si és cert que si es fan molts anys a tothom i sense controlar, a la llarga el poden provocar, però no a tothom. I llavors això ha portat una frenada que ens hem tornat a trobar com si haguéssim de tornar a batallar partint de zero. Doncs moltes senyores t'arriben i et diuen: jo estic fatal, però jo no vull hormones. Bueno, no n'hem parlat encara. No sé ni si li faran falta. També tinc altres coses per poder-li oferir, m'entens? I ara hem de batallar una mica un altre cop amb els tractaments, perquè depèn de quina edat apareix la menopausa, és necessari, si no hi ha cap contraindicació mèdica, fer un tractament hormonal. No és el mateix una menopausa als 35 anys que una menopausa als 55 o 48 anys, si vols. És molt diferent.
Aquesta noia ens feia referència a la perimenopausa, que també és una cosa que sembla que no ens n'han parlat mai, perquè és la regla i la menopausa, i al mig què passa, no? Tu el que deies, pot durar 5, pot durar 3, pot durar 2. També és un moment en què la dona, tal com és el món avui, se sent jove. Una noia de 45, una noia de 47 se sent jove. Però què passa? Que de sobte està passant alguna cosa que no li han explicat. En aquests casos suposo que la prevenció, és a dir, aquest camí fins a la menopausa, és molt important acompanyar-lo bé, no?
Exacte, bueno, jo et diré d'entrada que una dona de 45 anys és jove, eh? O sigui, ja m'agradaria a mi tindre els 45 anys ara. Però sí que és veritat que és una etapa d'incertesa, potser més que la menopausa. O sigui, per un metge, si ens posem a darrere de la taula i escoltem el que diu la pacient, és més fàcil donar-li un tractament quan refunciona que quan no, quan està una miqueta desnivellat tot l'equilibri aquest hormonal, que costa més de compensar, no? I a més això es pot acompanyar d'uns canvis psíquics importants, eh? Perquè a vegades tens uns canvis de caràcter pre-regla que poden durar 15 dies i que van des de les ganes de plorar fins a les ganes d'enfadar-te per un no-res, no? Això és difícil d'explicar-li, però això té tractament. I la pots anar orientant. A vegades només donant-li 7 dies al mes la segona hormona que fa l'ovari, fixa't bé, 7 dies al mes, la compenses moltíssim i l'organisme això no ho suma.
Que estem, o sigui, parlant d'estrògens, progesterona...
Progesterona seria. O sigui, la senyora que t'explica que està molt irritable, que té regles molt abundants, que les té molt seguides, aquests amb uns dies de progesterona pot anar molt bé. O si ella diu: jo no vull prendre res, doncs a lo millor col·locar-li el dispositiu intrauterí també la pots acompanyar, que no tingui aquestes regles, que moltes vegades ens porten a una anèmia. És que no és només el problema de tindre les regles, que en una etapa que són molt seguides, que duren molt, o encara que no siguin abundants, si una regla dura 20 dies i al cap de 5 dies ja tornem a ser, acabes fent una anèmia.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Anaïs Nin, escriptora. Escrivim per assaborir la vida dues vegades, en el moment i retrospectivament.
Todo va a ir bien. Estoy convencida de que encontraremos a 8 chicas atractivas que tengan un buen tipo, que no desafine y tengan buen oído, ¿vale?
¿Y por qué no cogemos a buenas cantantes? ¿Cómo te llamas?
Amy la Gorda.
¿Te llamas a ti misma Amy la Gorda?
Así las perras anoréxicas como tú me lo pueden decir a la cara.
Tasa prima, t'estàs guapíssima. Ja et tocava perdre uns quilets, eh?
Des de petites ens diuen com ha de ser el nostre cos en tots els sentits. Els pits així, les cames aixà... Però hi ha una frase que aterroritza. Estàs gorda, estàs grassa. I totes les preguntes que neixen d'aquesta afirmació. M'he de prima? Quan m'he de prima? Quin és el meu pes ideal? A qui m'he de semblar? És que potser no volen que ocupi l'espai que em correspon? Parlem amb Roxana Gay, escriptora afroamericana, autora de Hambre. Va arribar als 261 quilos després que la violessin en grup quan tenia 12 anys. La majoria de persones no pensem mai quina és la història darrere d'un cos. Quin va ser l'impacte d'explicar això als altres i també d'explicar-t'ho a tu mateixa?
Well, one of the primary reasons I wrote Hunger is because I was interested in going beyond the traditional stories that we tend to hear about fatness and...
Bé, una de les primeres raons per les quals vaig escriure Hambre és per anar més enllà de les històries que sentim sobre estar grassa, perquè totes les històries es limiten a parlar de la pèrdua de pes, i vaig pensar: què passa si parlem de la gent que no perd pes, que no sap com fer-ho o que no sap com viure-ho? Què passa amb les seves vides? No es mereixen que en parlem? I va ser un repte per mi, i va ser molt sorprenent veure com la gent gent va connectar amb el llibre, perquè sigues grassa o no, tothom té un cos. La realitat és que viure dins d'un cos és un repte per a qualsevol i és important parlar d'això i del fet que no per tothom és una història de triomf i de perdre pes. Per molta gent pot ser un objectiu i està bé també. O sigui que és interessant, fa por i és gratificant, moltes coses.
Weight loss isn't even the goal for some people, and that's okay. So it's been interesting and scary and gratifying. It's been a lot of things.
També has escrit, tant de bo hagués parlat amb els meus pares i els hagués demanat ajuda, o hagués escollit una altra cosa en lloc de menjar fins a rebentar. M'imagino que és un procés molt solitari. Encara et sents molt sola, perquè és molt difícil fer entendre a la gent la relació que tens i has tingut amb el teu cos?
I mean, I think there's always going to be a loneliness to having endured something that not everyone has been through, and
sempre és un procés solitari qualsevol cosa que et travessa personalment, però em sento molt menys sola que en aquell moment per moltes raons. Ara estic casada i tinc una persona que està al meu costat en aquest món i això està molt bé. Escriure sobre estar grassa va ser molt alliberador per molts motius, perquè agradi o no, interessi o no la gent, jo vaig poder explicar la meva part de la història i això va contribuir a deixar de banda la meva sensació de solitud.
Find it interesting or not, I at least got to tell my side of the story. And so that actually does a lot to getting rid of loneliness.
El patriarcat ha volgut que gorda, grassa, sigui un insult. Per sort, una bona colla defensa en aquesta paraula. Qui té el problema, llavors? Parlem amb activistes grasses que han fet d'internet el seu camp de batalla.
El moviment antigordofòbia a internet i les xarxes socials fa que cada dia més gent estigui al cas de les problemàtiques relacionades amb aquest tipus de discriminació. Parlem amb les persones responsables del podcast Gordo i la pàgina Stop Gordofòbia.
Stop Gordofòbia és un moviment que va néixer arran del 15M. Magdalena Piñeiro, que és una de les actuals administradores de la pàgina, estava en una de les acampades a les Illes Canàries, on ella viu. Parlant amb activistes, es van adonar que hi havia una opressió cap a les persones gordes, una opressió sistemàtica, i que no hi havia cap eix de lluita que volgués treballar des d'aquesta perspectiva.
Edna Eloi Vila s'autodefineix com a activista gorda i és una de les persones que administren la pàgina Stop Gordofòbia. Es tracta d'un grup que publica a través de Facebook, Twitter i Instagram i ofereix una gran diversitat de contingut. Hi trobareu des de textos redactats per l'administració de la pàgina fins a posts proposats pel seu públic. Això sí, és fonamental que sigui un espai totalment inclusiu.
Intentem treballar de manera interseccional, tenint en compte això, els diferents eixos d'opressió, i sí que fem un filtratge, però la majoria de persones que ens segueixen a la pàgina també ho tenen en compte, i sí que ens hem trobat diferents vegades amb situacions de transfòbia a la pàgina i hem convidat a les persones que no volguessin participar d'un espai trans inclusiu a marxar de la pàgina.
Les creadores del podcast Gordo, per la seva banda, també busquen crear un espai d'inclusivitat i visibilització. Elles són Amanda Vázquez, il·lustradora Body Positive, i Blanca Rodríguez, traductora literària i autora.
Nos conocimos a través de Twitter, ella conoció mis ilustraciones, yo conocí el hilo gordo, que es un tuit muy interesante que escribió Blanca, en el que ella contaba cosas sobre las personas gordas, y con el tiempo fuimos conscientes que necesitábamos crear no solo un espacio donde se hablara de cosas de gordos, no siempre centrado en la gordofobia, sino también un sitio, un espacio virtual donde pudiera colaborar con nosotros gente que estuviera en la misma situación y nos contaran sus experiencias y... ¿Tú lo denominarías grupo de terapia, Blanca?
Yo creo que es muchas cosas y grupo de terapia es una de ellas. Pero también es un espacio seguro y también queremos que sea un espacio de visibilización. Hagamos lo que hagamos, siempre nos cuesta más que se nos vea, pese a que se nos ve desde más lejos, pues en redes sociales, en cualquier medio, si estás gordo, sobre todo si eres mujer, pues como que cuesta más, ¿no? Es como... Mira qué bien escribe, pero es que está súper gorda, que no queda bonita. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this, here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Yo pensaba que me iba a volver a echar un polvo en mi vida, porque dije, con este cuerpo, ¿dónde vas, hija mía de mi vida? Y no, en realidad es muy fácil follar. O sea, una gorda que quiere follar y no quiere attachments, que no quiere pareja ni nada, es muy fácil follar. Pero es que los señores no les importa follar con gordas, lo que no quieren es que se sepa. Lo que no quieren es tener una novia claro. gorda y enseñarse a la gente, salvo honrosas excepciones. Pero bueno, sí que estuve un tiempo con un chico, que bueno, lo nuestro era imposible por diversos motivos, pero sí que estuve un tiempo con un chico que yo creo que nunca en mi vida he estado con nadie que me hiciera sentir tan reina y tan divina, porque es que yo te juro que ese señor me miraba y veía a Scarlett Johansson, ¿sabes? Y llevaba las gafas puestas y todo, ¿eh? Pero sí, sí, o sea, yo veía en su mirada que para él yo era una puta diosa. Y no es que fuera un señor de estos que les molan las gordas, ¿sabes? Porque yo sé de tías con las que él había estado y eran normativas, pero es que jo le flipava, me gustava muchísimo y eso me hacía sentir muy bien, la verdad.
Un dels molts punts de contacte del podcast Gordo i Stop Gordofòbia és que expliquen històries en primera persona. Socialment tenim la gordofòbia tan normalitzada que ni tan sols ens n'adonem. Quants cops heu sentit o heu dit que heu de baixar aquests quilets que heu pujat per Nadal? Que ens ho expliqui Edna Loi Vila.
No estem parlant d'aprimar-se, estem parlant d'operació biquini i està evidentment travessat per la qüestió estètica. Si anem a mirar la qüestió de la salut, jo peso 112 quilos, me deixo 68, segons l'índex de massa corporal tinc obesitat, però resulta que les meves analítiques està tot en uns nivells correctes. No tinc cap problema de salut.
La salut sempre es fa servir de tapadora per la gordofòbia. El comentari "t'hauries de primar" sempre va seguit de la justificació "t'ho estic dient pel teu bé, eh? Em preocupo per tu". Considerem l'aportació de Blanca Rodríguez sobre aquest tema.
Incluso aunque ser gordo si fuese sinónimo de no estar sano, ¿vale? Cosa que no es. ¿Justifica eso que nos traten como la mierda? Porque es que es como si dices, esta persona tiene parálisis cerebral. No te saques fotos en la playa, persona con parálisis cerebral, porque estás promoviendo la parálisis cerebral. ¿Sabes? Es como, existimos, dejarnos vivir, ¿sabes? Yo no veo que la gente vaya por Twitter cada vez que alguien sale, saca una foto aquí de cañas con los amigos. Es que estás promoviendo el alcoholismo. Ya sabemos que la obesidad puede tener una serie de concomitancias, pero es que existimos, ¿qué queréis que hagamos? ¿Que nos metamos debajo una mesa?
Quan parlem de dones grasses, l'assumpte es complica més. És cert, persones de qualsevol gènere experimenten gordofòbia, però també és cert que els homes cis acostumen a tenir més permís per existir independentment del seu aspecte. Fixem-nos, per exemple, en el món de les celebrities.
Cualquier mujer que tenga un poquito de sobrepeso, o sea, nivel Kate Winslet cuando hizo Titanic, que tú la ves y dices, ¿dónde está gorda esta señora? Y ella hizo como mucho campaña de yo no voy a adelgazar. O sea, yo estoy bien, yo estoy sana, no necesito adelgazar. ¿Qué pasó? Que empezó a cumplir años y dijeron, bueno, un poco gorda vale, pero cuarentona y gorda no, señora. Se elija uno. A ver si entonces... Pero que dice ella, dice Lily Allen, dice Adele, dice Rebel Wilson. O sea, al final, si eres una mujer... ¿Qué haces? Cualquier tema artístico o incluso periodistas, etcétera, etcétera. Al final tienes que elegir entre adelgazar o tu carrera. Cosa que con los hombres pues no ocurre.
El que totes les persones amb qui hem parlat han aconseguit amb els seus projectes és un impacte real. A El Podcast Gordo han aconseguit una base d'oients fidels que constantment el recorden l'efecte que han tingut a les seves vides, fins i tot a la vida de professionals de la salut.
Tenemos una audiencia muy fiel porque en cuanto subimos un capítulo inmediatamente, ¡pum! O sea, la gente se pone a escuchar a lo loco y sí que vemos que empezamos a ser como un poco referencia en redes porque cuando sale algún TikTok sobre tema gordofobia o de reivindicaciones de tema de gordura y tal, inmediatamente 10, 15, 20 personas en plan arroba el podcast gordo, ¿sabes? O sea, que la gente cuando ve cosas de esas dice, uy, vamos a llamar a las chicas del podcast gordo para que hablen de esto. Y eso está muy guay.
Yo destacaría dos grandes logros y es que la gente nos contacte y nos diga, ¿sabéis qué? A razón de escuchar vuestro podcast, me he animado a comprarme ese vestidito negro que no me atrevía a hacer esto otro. O sea, eso a mí me pone súper contenta. Y luego el otro que me parece la bomba, y yo se lo digo a Blanca, digo, si hemos conseguido esto, o sea, ya doy nuestra misión por cumplida, es que haya oyentes que recomiendan que escuchen nuestro podcast a professionals de la salut i mèdics.
I després de tot, el que ens queda preguntar-nos és què hi podem fer nosaltres? Com podem col·laborar les persones que no experimentem gordofòbia a visibilitzar-la i erradicar-la? Respon Edna Eloi Vila.
Cal saber en quin lloc estem en aquesta lluita, que les persones primes no han de protagonitzar aquesta lluita. Una de les conseqüències de l'opressió és el nostre silenciament i hem de prendre aquesta veu que ens ha sigut robada i que moltes vegades les persones primes no coneixen al 100% l'experiència gorda, que es pot fer com a societat o des de la societat denunciar la gordofòbia en els nostres espais de vida, familiar, professional, compartir informació sobre gordofòbia, donar veu a les activistes, a difondre imatges de corporalitats diverses. La gent gorda és la gent oprimida en el marc d'aquest sistema d'opressió i les persones que no són gordes no haurien de ser protagonistes, però sí que poden utilitzar el seu privilegi prim en què se les escolta més o se'ls dona més visibilitat per ser persones primes per difondre els missatges contra la gordofòbia i alçar la nostra veu.
Les dones i els dies amb Montse i Virgili.
En el programa d'avui hem recordat que la pressió cap al cos de la dona continua imbatible. En parlem, ens queixem, en fem pedagogia, però queda molt per aprendre. I encara ens passa el mateix que l'Emma Thompson quan ens mirem al mirall. Però tot i així, no defallim. El nostre cos és nostre, l'estem aprenent a estimar, no volem que ningú ens digui com ha de ser, no ho permetem. Però si un dia ens falten les forces i no ens sentim tan bé, tampoc passa res. Portem 100.000 anys sentint que no som prou perfectes. No cal que ens sentim culpables per haver-nos cregut el conte que ha escrit un altre. Aquest programa l'hem fet possible l'equip del programa de cada temporada, que déu-n'hi-do hi ha la gent que ha passat per aquí, i Anna Ferrer Albertí, el disseny sonor. Vaja, i qui us ha parlat? Montse Virgili.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, nigga, better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like.
Don't.